Ràdio Tiana, les notícies.
La Sagrada Família acollirà l'homenatge a les víctimes del vol de Germanwings el proper dilluns 27 d'abril. Dos relats i un poema, tots tres de caire realista, guanyen el certamen literari de la Llar de Persones Grans de Tiana. Al Baix Maresme augmenten les estafes per internet i les simulacions de delictes. Les faltes contra el patrimoni i els delictes són els fets que més es denuncien. El Centre Cultural i Esportiu Tiana i el Bàsquet Tiana només els serveix guanyar aquest cap de setmana els seus partits per evitar el descens i aspirar a l'ascens respectivament. L'homenatge a les víctimes del vol de Germanwings es farà el proper dilluns 27 d'abril a les 6 de la tarda a Barcelona. Prèviament, els familiars de les víctimes aniran al Parlament. Berta Martínez.
L'acte d'homenatge a Barcelona a les víctimes del vol de Germanwings el 27 d'abril es farà a la Sagrada Família a les 6 de la tarda. Així ho va confirmar des de la colònia la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, que el passat divendres va assistir al funeral institucional organitzat en aquesta ciutat alemanya. La societat catalana també té la necessitat d'expressar públicament aquest sentiment de condol, de recolzament i d'ajut, va assegurar Ortega en declaracions a la premsa. El Parlament rebrà dilluns vinent a quarts de 5 de la tarda els familiars de les víctimes de l'avió de Germanwings estavellat en els Alps francesos. Entre tots els que van perdre la vida hi havia un veí de Tiana. Abans que s'oficiï el funeral d'estat al Temple de Sagrada Família, un acte que comptarà amb la representació de la Generalitat, del Govern espanyol i de la Casa Reial, les famílies podran aparcar els seus vehicles al Passeig dels Til·lers. La Cambra Catalana noliejarà autocars fins al recinte religiós i, a més d'aquest suport logístic, no descarta celebrar una breu recepció oficial del caire discret, segons han apuntat aquest dimarts fonts parlamentàries als mitjans de comunicació. La cerimònia religiosa està organitzada pels governs català i espanyol i es composarà d'una celebració eucarística de caràcter catòlic i també comptarà amb la participació de representants molt destacats de les comunitats protestants, jueves i musulmanes. En un comunicat, l'arquebisbat ha subratllat el desig del cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, que hi participin aquests membres de les diferents comunitats religioses que al final de l'acte donaran el condol a tots els familiars dels difunts assistents a l'acte, juntament amb Sistac. Segons han explicat fonts de l'arquebisbat de Barcelona, la cerimònia inclourà una missa breu a càrrec del cardenal Sistac i, posteriorment, prendran les paraules tres representants de les comunitats protestant, jueva i musulmana. Les mateixes fonts han indicat que hi haurà un predomini del catolicisme, que la majoria de famílies catalanes afectades són catòliques i que la colònia la setmana passada es va celebrar una cerimònia bàsicament luterana. La cerimònia s'oficiarà en català, en castellà, francès, alemany i anglès, tant en les diferents pregàries com cançons. L'Evangeli serà proclamat en grec per un ministre ucraïnès per tal de mostrar l'esperit universal del grec com a llengua franca i en record de totes les víctimes mortals de confessions cristianes diverses.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Els tres premis del certamen literari de la Llar de Persones Grans han estat lliurats aquest divendres a persones que escriuen habitualment. Es tracta de dos relats i un poema. Tots tres tenen un caire marcadament realista i fan focus en algunes de les parts menys fàcils del dia a dia. El primer premi se l'ha endut un poema, La primera mirada, de Joan Canyada. El segon, un relat curt de gènere negre, Ell o ella, escrit per Montserrat Gil. El tercer premi, també prosa, ha estat per a la narració Els vells, d'Enric Terrades. Per a tots tres, l'escriptura és un vehicle habitual per canalitzar sentiments i també la seva manera d'anar plasmant allò que veuen al seu voltant. Sovint, aquesta realitat els deixa intrigats o bocabadats. A Montserrat Gil, guanyadora del segon premi, aquestes parts de realitat que escolta o veu pel carrer li serveixen per anar teixint les històries de ficció que escriu.
Qualsevol conversa que sents, com que no l'acabes mai, perquè la sents pel carrer, perquè estàs assegut, perquè pel que sigui, tu l'acabes. I aleshores l'acabes com vols.
A l'obra guanyadora del primer premi, Joan Canyada descriu acuradament i amb clarobscurs la relació dels quasi 40 anys amb la seva dona, amb qui diu hi ha hagut moments de tot. Això el va inspirar per escriure la poesia guanyadora.
Aquest poema està fet en períodes que tot matrimoni, diguem-ne, que duri 37 anys com el meu, doncs passa per períodes, diguem-ne, difícils, complicats, i en aquest moment és quan d'alguna manera expresses davant del paper, fas una mica d'història, repasses el teu passat i surten coses com la d'aquesta. Vull dir, és un record i un repàs amb una persona doncs, que ha conviscut molts anys amb tu.
El tercer premi, Els vells, Enric Terrades descriu el duríssim dia a dia d'una parella gran a la qual ella pateix Alzheimer. Terrades escriu cada dia com a exercici mental i espiritual, afirma.
Escric habitualment i llavors, doncs, cada mes, com a mínim, escric un parell de textos. M'he obligat a mi mateix a fer-ho. I llavors, com que t'obligues a fer-ho, a mi m'agrada caminar i com que vaig a caminar sol, mentre camines sol, t'empesques les coses.
Els tres guanyadors i la mitja dotzena d'accèssits que s'han concedit s'han endut lots de llibres cedits per la Biblioteca Can Baratau. Els delictes i les faltes contra el patrimoni són els fets que més es denuncien al Baix Maresme, segons els Mossos d'Esquadra. També s'han incrementat les simulacions de delictes amb la finalitat de cobrar l'assegurança. Berta Martínez.
Avui parlem amb els Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Premià de Mar sobre les denúncies, la importància de posar una denúncia i els passos a seguir. Benvolguts, Sílvia i Manel. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què és denunciable?
Doncs en principi és denunciable qualsevol il·lícit penal que una persona hagi patit, sigui una falta, sigui un delicte, per més nimi que sigui, pot denunciar-lo. Ara, després és la voluntat d'aquella persona de denunciar o no denunciar el fet. Si no denuncia el fet, nosaltres, evidentment, no tindrem el coneixement d'aquell fet per tal de poder actuar tant preventivament perquè no succeeixin nous fets com per poder resoldre-li el seu problema.
Quan una persona ha de posar la denúncia? O quant de temps ha de passar des de que li roben? Ha d'anar directament a la comissaria? Què ha de fer?
En principi pot venir quan vulgui ell, perquè de vegades ens han denunciat fets que han succeït fa molt de temps. A vegades els hi ha succeït el fet i no li han donat importància, però, per exemple, que han tingut, els hi han danyat una porta per, un, per exemple, la verbena de Sant Joan, que li han rebentat amb un petard, li han rebentat la bústia, i després la companyia asseguradora li demana una denúncia perquè, si no, no li cobriria aquest fet i ens venen a denunciar al cap de mesos aquest fet. O sigui que no hi ha una temporalitat per dir, s'ha de denunciar els 30 segons de que hagi succeït aquell fet.
De totes maneres, perdona, és recomanable que es denunciïn les coses ràpid, o sigui, no cal venir al minut 1, però, per exemple, si hi ha la persona que ha de denunciar ha patit unes lesions, evidentment és millor que ho denunciï quan aquestes lesions encara pot haver-hi un certificat mèdic on consti la gravetat d'aquestes lesions, o, com deia el Manel, en el cas d'un dany, que nosaltres puguem fer una comprovació, un acte, conforme aquests danys existeixen.
I també després, segons quins tipus delictius, per nosaltres poder tenir eines per poder investigar aquell fet, mirant totes les eines a nostra disposició, tant externes com internes, per poder resoldre el fet i el problema d'aquella persona, perquè tots són problemes que una persona que quan ens ve a la comissaria, sigui més petit, sigui més gros, nosaltres l'intentem resoldre i donar-li una solució.
Què és el que més denuncia la gent? Quines denúncies arriben?
La majoria de fets que tenim nosaltres dels 10 municipis que tenim a la base a l'ABP de Premià de Mar, la comissaria, són delictes i faltes contra el patrimoni. Últimament, el que s'ha disparat són les faltes d'estafes que es fan molt per internet. Són gent que pateix que li han tret uns diners, que li han fet un phishing. Això és la majoria, el que ha augmentat moltíssim aquest nombre de fets. Les faltes de fur també han augmentat, el que passa és que s'està treballant molt i estem intentant, doncs, evidentment, tot s'intenta resoldre. Un, si és la més dificultat, sobretot quan es tracta de faltes d'estafa que s'han comès per internet o en altres països, que és dificultós, però s'intenta resoldre absolutament tot.
Quin és el tràmit de seguir a l'hora de posar una denúncia? Jo dic, vull anar a denunciar i vaig a la comissaria. Aleshores, què passa?
A veure, tenim la gran sort a la comissaria de Premià de Mar. Jo no considero només els Mossos d'Esquadra, sinó en globalitat. Tenim 10 policies locals i tenim la comissaria de Mossos. En principi, tenim la sort a la comissaria de Premià, que estem obert 365 dies l'any, 24 hores al dia, on es pot anar a posar una denúncia. I també a les policies locals que tenen oficines de denúncies dintre de les seves possibilitats, també es pot anar a interposar la denúncia. Per tant, Un cop que venen a les dependències, sigui de policia local o nostra, se'ls atén i es recull la denúncia mitjançant els aplicatius informàtics que tenim per recollir-les. Tant nosaltres, que és una aplicació corporativa que s'utilitza tant per Mossos com per policies locals, i a vegades doncs, no disposen d'aquesta eina i utilitzen els seus aplicatius informàtics.
Un cop la persona ja ha anat a la comissaria, ha posat la denúncia, quin procés comença? Què fan els Mossos?
Doncs fem totes les diligències d'investigació possibles des de l'oficina de denúncies per resoldre el fet, sabent qui és el que hi ha, qui ha comès aquell fet contra aquella persona, aquell problema, resoldre, posar totes les eines possibles per resoldre-li i plasmar-ho amb unes diligències policials i en 72 hores, un cop que s'ha recollit aquesta denúncia, s'ha de posar en coneixement de l'autoritat judicial, o sigui, enviar-lo als partits judicials que pertoca, que a la comissaria de Premià de Mar tenim dos partits judicials, un és Mataró i el de Badalona per la localitat de Montgat, que els fets que hagin succeït a Montgat s'ha de donar coneixement en els jutjats de Badalona. Un cop que nosaltres hem presentat o resolent el fet o no hem resolt el fet, que es presenta en el jutjat, després això la unitat d'investigació intenta, amb els mitjans que disposem, per resoldre aquest fet i investigar. Com hem dit abans, qualsevol fet, per nimi que sigui, s'investiga i s'intenta resoldre.
Quina és la mitjana de temps, més o menys, que es triguen des de que una persona va denunciar fins que hi ha una resolució? Segurament, hi ha, depèn de la denúncia, hi ha processos més llargs, més curts, més o menys, quan triguen?
Bueno, és impossible posar una quantitat, no? Perquè, com tu deies, depèn de la denúncia, depèn dels fets, depèn de si hi ha línia d'investigació o no, depèn de moltes coses, si hi ha identificació d'autor i si tenim possibilitats de resoldre o no. A vegades, si cal demanar alguna imatge o algun tema de telefonia mòbil, doncs necessitem un ofici judicial, per tant, trigarà una mica més, però no sabem dir-te una xifra.
Perquè de vegades pues, això, ja ens venen a denunciar un fet que ja saben qui és la persona que li ha comès aquell fet delictiu, sigui, per exemple, en aquest cas una violència de gènere, una violència domèstica, que ja se sap perfectament i determinat qui és aquella persona que li ha fet aquell fet delictiu. Per tant, és les gestions que s'hagin de fer amb les diligències concretes que hem de fer per presentar-lo al jutjat i llavors al jutjat totes eines i les declaracions que s'hagin pres poder prendre una decisió sobre aquella persona que ha comès aquell fet delictiu.
Ara es poden posar denúncies a internet o anar directament a la comissaria. Quina diferència hi ha entre aquestes dues maneres?
Per una denúncia per internet només es poden posar en casos concrets que ja estan pautats dintre de la web, mossos.gencat.cat, i allà ja indica els tipus delictius que es poden denunciar, i fins i tot es poden denunciar alguna pèrdua de documentació, una pèrdua d'objectes. Això no és només... és una predenúncia. No, a vegades la gent, no, ja he denunciat. No, això és una predenúncia de la qual, després, quan ve a dependències policials, li comenta al company que està de custòdia de l'edifici que vol fer una denúncia per internet i li dona un número que se li ha assignat en aquesta web. Llavors, després, això, el company o companya que està recollint la denúncia veu si tot aquella, el que ell ha escrit dintre de la web és correcte, es valida, i si tot és correcte, en 5-10 minuts aquella denúncia ja, en lloc de predenúncia, se converteix en una denúncia. També es pot denunciar doncs, presencialment directe, sense haver fet coneixement a través de les denúncies per internet, a les dependències policials, com hem dit abans, de Mossos d'Esquadra o de policia local. Les denúncies per internet ja fa temps que ja funcionen i la Direcció General de la Policia, en diferents grans establiments comercials, ha arribat a acords perquè tots els fets que s'hagin succeït a les seves botigues, no direm els noms per no fer publicitat de les diferents marques, el responsable de seguretat d'aquells establiments comercials fan la predenúncia, aquesta denúncia per internet que pot fer un particular, i l'envien al cap de l'oficina de denúncies de referència de la botiga. Llavors, al cap d'OH, en aquest cas si m'arriben a mi, valido aquella denúncia si és correcta i després doncs, es queda amb dia i hora amb aquella persona definida pel responsable de seguretat perquè vingui a signar ja la denúncia perquè està feta. Les denúncies per internet, sobretot, és si no hi ha, se sap cap dada de l'autor dels fets.
Fins ara hem parlat de gent que ha decidit denunciar, però també hi ha gent que no denuncia. Per què no ho fan?
Bueno, hi ha gent que pensa, doncs, per exemple, li han sostret al Monadeu o el que sigui, pensant, doncs, bueno, no el recuperaré, o això ja m'ha passat, no he vist qui ha sigut, no? També, doncs, ha de perdre el temps, no?, entre cometes, de venir a posar una denúncia, com explicava el Manel. A vegades, doncs, la gent no li dona la importància que nosaltres li donem a la denúncia, perquè per nosaltres la denúncia no és només la informació que ens arriba. Nosaltres ens alimentem també d'aquesta informació, si, i podem fer prevenció també, referent si som coneixedors de que en una zona s'estan produint certs furts. Si ningú ho denuncia, nosaltres no podem fer més presència en aquella zona o més dispositius de seguretat.
Sí, la finalitat de posar la denúncia és doble, com ha dit la Sílvia. Els fets és intentar resoldre el fet, evidentment, si nosaltres tenim, però també és el que ha comentat, de fer plans preventius per poder resoldre possibles fets o que no succeeixin en un temps curt de termini. La nostra principal font d'alimentació de dades i informació, perquè la policia es basa en informació, és una de elles, i crec que la més gran són les denúncies. També treballem amb les dades de gent que no ha denunciat el fet. Nosaltres potser tenim coneixement d'un robatori interior d'un domicili, però per alguna circumstància no ho vol denunciar. Nosaltres tenim coneixement d'aquest fet, sabem que en aquell lloc s'ha produït un robatori interior domicili que no està denunciat, però nosaltres també ho usem per tal de fer aquests plans preventius que ha comentat perfectament la Sílvia. Això diríem la xifra negra delictiva, no denunciada.
I després hi ha un altre tipus de gent que simula un delicte. Per què? O sigui, qui ho fa, això? Què denuncien?
Bueno, la majoria d'ocasions és per el tema de les assegurances, que, per exemple, perdem el mòbil, no?, i el teníem assegurat, i sí que ens cobreix quan és un robatori amb violència o intimidació. Aleshores, doncs, diguéssim que s'inventen la denúncia perquè l'assegurança t'hi cobreixi aquesta pèrdua, no?, d'aquest dispositiu, d'un mòbil, per exemple. Això és la principal raó. I avui en dia, amb la crisi i amb els, bueno, amb els mòbils que portem, que cada vegada són més cars i més potents, no?, doncs, hi ha un gran augment d'aquestes simulacions.
Quines són les conseqüències de simular un delicte? Perquè legal no és.
No, legal no és. Pot haver, primer és això, volia fer una petita diferència, perquè a vegades no tenen clar la gent la diferència entre una denúncia falsa i una simulació de delicte. Una denúncia falsa és que una persona denunciï contra una altra persona concreta, identificada, un fet que és perseguible d'ofici. Vol dir que si nosaltres tenim coneixement d'aquest fet, doncs fem les tasques d'investigació, imputació o fins i tot possible detenció d'aquella persona. Si després en el jutjat això es considera, s'arxiva completament perquè no hi ha cap il·lícit, després el jutjat pot impulsar un procediment per denúncia falsa contra la persona. Això és una denúncia falsa. La simulació de delicte és quan es denuncia un fet delictiu, al qual després nosaltres investiguem si realment s'ha produït o no s'ha produït aquell fet, i si realment no s'ha produït aquest fet i és un fet de suficientment gravetat, pot arribar a ser imputada aquella persona prenent-li declaració amb lletrat, o fins i tot pot acabar arribant a ser detinguda, evidentment amb totes les conseqüències jurídiques que jo li suposaria tenir tant antecedents policials, i després, si el jutjat ho considera dient i acaba condemnant aquella persona, doncs tindria antecedents penals, amb el qual li podria suposar per intentar accedir a un càrrec, a ser funcionari o qualsevol altra cosa que no tingués que tenir antecedents penals.
Doncs bé, fins aquí. Hem parlat amb la Sílvia i el Manel, els Mossos d'Esquadra de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Premià de Mar, sobre les denúncies. Moltes gràcies.
Gràcies.
Gràcies a tu.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Llançar escombraries fora dels contenidors o fer grafitis són algunes de les accions negatives que els membres del Consell d'Infants han registrat a Tiana. A Petites Veus han volgut recordar que les solucions són molt senzilles i passen per tenir voluntat de canvi.
El civisme i la convivència han estat els temes protagonistes del quart programa de Petites Veus. En aquesta edició, els membres dels Consells dels Infants de Tiana han remarcat la importància de les normes cíviques per tal de que els veïns puguin veure en harmonia compartint un espai i un mateix món. Tot i així, han assegurat que molts tianencs passen de complir-les. Per aquesta conclusió, es desprèn d'una graella que han omplert tots els consellers durant els últims mesos, on han registrat les diferents accions incíviques que han vist a Tiana. Segons el que han pogut comprovar, els infants, la norma cívica que més es viola és la de recollir les caques dels gossos, un fet que pot semblar ridícul, però que, tal i com recorden l'Oriol, en Juli i en Pol, pot tenir moltes conseqüències i no totes tan bones.
Doncs que algú vingui a l'atrepitgi.
O a reïsqui.
Us ha passat alguna vegada?
Sí.
No, jo l'he trepitjada molts cops, però no m'he reïscat mai.
Per sort no t'has reïscat,
mai
no?
Ha sigut el cas.
Jo també.
En aquest cas concret, els membres dels Consells dels Infants tenen clar el motiu pel qual els veïns de Tiana no actuen de manera cívica i recullen els excrements dels seus animals. Això ho explica en Pau i l'Àlex.
Que és perquè li fa mandra, saps, al propietari? Li fa mandra d'agafar la caca del gos, saps? O si no el veu ningú també, saps? No la recull perquè, no sé, perquè li fa molta mandra.
També les majories de les crítiques generals perquè la gent quan va passejar el gos no s'emporta bosses de caca. I doncs, pues, no tenen i els hi fa fastig i s'empanta.
Però aquesta només és una de les accions incíviques que han registrat els consellers veient els veïns del poble. La llista continua amb persones que fan grafitis, les que maltracten les plantes, les que trenquen el mobiliari urbà o fins i tot les que insulten a la gent. Tot i així, en Pau i l'Àlex consideren que una acció especialment molesta i perillosa és aparcar el cotxe sobre la vorera.
No saben que la gent que vol, o sigui, anar a passejar, pues que els molesta que hi hagi un cotxe a la cera i que no els deixi passar, i en canvi que ells ho fan a vegades també per comoditat o perquè deixen passar els altres cotxes, però no saben que els que més molesten són els que van passejant.
Entre els nens de la seva edat, segons l'Oriol, l'acte més habitual és llançar xiclets o escombraries fora dels contenidors i les papereres. Ell defensa que normalment ho fan per mandra.
Jo crec que la més comuna és llançar les escombraries fora. Perquè, o sigui, tu tens alguna cosa a les mans i et molesta, la tires al carrer on sigui. I si no trobes una escombraria, doncs la tires.
Els membres del Consell dels Infants consideren que totes aquestes accions incíviques tenen solucions molt senzilles i que les persones haurien de ser capaces d'evitar per si mateixes. Tot i així, des de Petites Veus han volgut recordar que les normes cíviques compten amb la protecció legal a través de les ordenances municipals, on a part de protegir drets bàsics dels nens, com l'educació, també s'inclouen alguns articles que giren al voltant del civisme. Per exemple, en aquest document es prohibeix la violència física i moral com a mètode per a la resolució de problemes o s'obliga els veïns a recollir les caques del seu gos. La Fiona considera especialment important l'article on s'explica que els pares han de fer responsables dels seus fills quan són sols pel carrer.
Si un nen es perd, és culpa del pare i que tindríem que intentar evitar que els nens vagin sols o, si més, no intentar que si van sols, que no facin moltes gambarrades, vull dir que no, això, que no es pengin als arbres perquè es poden fer mal i això, perquè qualsevol cosa d'aquestes que es faci mal o això, és responsabilitat del pare. Llavors aquí diu que hi ha dues opcions, o deixar que el nen no vagi sol, o si va sol, que tingui molt de cuidado i que ja sigui suficient gran, que ja tingui la suficient edat.
Tot i així, segons la Fiona i Iker, la responsabilitat la tenen els progenitors. En els accidents dels seus fills s'hauria d'analitzar cas per cas i sense generalitzacions.
Depèn del que faci el pare. Si el que tenen que fer és posar el pare a la presó per culpa del nen, pues és molt injust. Però si només li tenen que dir vigila el teu fill perquè ha fet això, pues no crec que sigui tant. No crec que sigui
tant,
per tant.
Si el nen està si els pares no li fan tant de cas al nen i el nen va a la seva, pues potser sí que poden passar els pares. Però si és perquè el nen no fa cas d'això, doncs
no sé, la responsabilitat és del nen.
El que sí que tenen clar tots els membres del Consell dels Infants és que sense aquestes normes cíviques la convivència no seria possible i les ciutats estarien molt desorganitzades. Per això, demanen als veïns de Tiana que siguin més curosos amb el seu compliment. Al programa del mes de maig, els consellers faran un repàs de la participació ciutadana i els valors democràtics, poc abans de que se celebrin les eleccions municipals.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga aquesta setmana contra l'Empenta Associació Esportiva. Els de Juan Carlos Jiménez només poden pensar en guanyar per evitar el descens i esperar que la resta d'equips no faci un bon resultat. Per la seva part, el bàsquet Tiana ha de sumar contra el Farners. Si els de Suñol Costa perden alguns dels partits, dirien adeu a les opcions d'ascens. Sergi Quevedo.
El Centre Cultural i Esportiu Tiana juga aquesta setmana contra l'Empenta, sense marge per l'error. L'equip és un conjunt de generalitats, però que pot amargar molt l'existència dels tianencs. Els de Juan Carlos Jiménez necessiten la victòria. Si no fos així, ja gairebé desapareixerien les opcions de pujar de mantenir-se en aquesta categoria. Els tianencs tenen un partit complicat i que necessiten guanyar. Tot i això, saben que el marge per l'error és molt baix i a partir d'ara són finals per eludir el descens que tenen a l'horitzó. Juan Carlos Jiménez.
Sí, no, realmente todos los partidos que nos quedan son más que finales. O sea, tenemos que ganar casi todos los puntos o... Sí, casi todos los puntos que están en juego. Este partido, como bien dices, es más de nuestra liga. Y bueno, intentaremos prepararlo para sacar los puntos, evidentemente, pero también el aspecto psicológico que nos iría muy bien un resultado positivo.
Saben que guanyar contra l'Empenta seria un cop moral molt important per l'equip. Sumar 3 punts serien tan importants a nivell de classificació com a nivell mental. L'entrenador sap que hi ha un problema psicològic i guanyar contra un rival de la seva lliga seria una injecció important.
Sobretot, o sea, si ya yo lo que vuelvo a repetir lo que he dicho antes, si la cabeza no funciona, no te dan las piernas. Tú puedes querer o no querer hacerlo, pero si estás desmoralizado, estás con la cabeza abajo, estás hundido psicológicamente, esto no funciona. Nosotros vamos a intentar trabajar esta semana en este sentido, sobre todo, y que salgan el sábado que tienen todas las posibilidades de ganar. I sí, jo crec que una victòria no s'ajudaria moltíssim, està claríssim.
Aquesta setmana contra l'Empenta es poden decidir moltes coses. Si l'equip no acaba de funcionar i la resta treuen bons resultats, es podrien veure abocats al descens directe. El bàsquet Tiana té 3 partits des d'ara fins al final de temporada. 3 partits que poden decidir si allarguen uns dies més la temporada o marxen ja de vacances. Aquesta setmana es veuen les cares amb el Farners, rival que juga al descens i que té ganes de guanyar per tenir el factor camp a favor en el play-off. A més, els gironins saben que si guanyessin, encara tindrien opcions de sortir d'aquest descens. Un rival complicat, com explica Suñol Costa.
Farners a casa o sol omplir el pavelló, és un equip que sempre està ple. Tenen molt bona mà de 3, per tant, Farners és un equip de ratxes, és de les pitjors defenses igual que nosaltres, és dels bons atacs iguals que nosaltres, perquè això, juguen ràpid, fiquen molt de 3, doncs bé, és un equip que és complicat. El dia que tenen l'encert, com vam tenir nosaltres dissabte, doncs són difícils de frenar. Farners sí que ha salvat ja el descens directe, però que clar, s'està jugant el tema de quina posició tindran la promoció. Això és important per ells perquè si queden 11 o 12, doncs tindrien el factor camp a favor, si queden 13 o 14, si tindrien el play-out en contra, i aquí sí que juguen moltíssim, allà hi ha hòsties per tot arreu també, i clar, Farners guanya els 3 partits, doncs, li suposaria o sortir inclús de la promo, o només guanyant-ne un parell, doncs, tenir el factor camp a favor i això.
L'entrenador del primer equip de bàsquet Tiana sap que queden 3 finals i que han d'anar a per totes. També té clar que tenint en compte els resultats anteriors, només val guanyar tots els partits si volen optar a pujar. L'equip està mentalitzat i saben que si perden, es queden fora. Una pressió que esperen aguantar els 3 partits.
Sí, això és una mica la pressió aquesta que hòstia, doncs és complicada, perquè tenir aquesta pressió un partit, dius, va, una final, però clar, tenir-ne 4, ja n'hem passat una, ara en queden 3, tenim 3 finals, doncs jo crec que el cap dels jugadors ha de pesar, però intentem treballar la setmana. Doncs hi ha situacions de risc, de jugar els entrenos també al límit, doncs per saber el que t'està jugant el cap de setmana i poder-ho controlar una mica més. Al cap i a la fi, doncs això són sensacions, i també depèn de com et trobis el rival, doncs depèn de com estiguis tu, doncs n'hi ha una mica decisiu. L'únic que volem és no tenir lesions aquests 3 entrenaments de la setmana i arribar al Farners doncs, amb el màxim d'efectius possibles per poder lluitar aquest partit.
Aquesta setmana tenen un compromís complicat i esperen que els quedin encara puguin tenir molt més marge per seguir endavant i seguir pensant en pujar de categoria, el gran objectiu del bàsquet Tiana aquesta temporada.
La Sagrada Família acollirà l'homenatge a les víctimes del vol de Germanwings el proper dilluns 27 d'abril. Dos relats i un poema, tots tres de caire realista, guanyen el certamen literari de la Llar de Persones Grans de Tiana. Al Baix Maresme augmenten les estafes per internet i les simulacions de delictes. Les faltes contra el patrimoni i els delictes són els fets que més es denuncien. El Centre Cultural i Esportiu Tiana i el Bàsquet Tiana només els serveix guanyar aquest cap de setmana els seus partits per evitar el descens i aspirar a l'ascens respectivament.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.